Estás a la 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Què tal? Molt bona vesprada a tots i a totes. Salutacions, com sempre, a sistemes de Ràdio Villarreal per a intentar, pues això, passar un ratet junts i parlar de les coses que li passen al Villarreal Club de Futbol. Una de les coses que li ha passat al Villarreal Club de Futbol li va passar ahir. Ahir va tindre lloc la Junta General d'Accionistes del Club, que més o menys amb els consellers, amb Roig i amb la família de Roig, té quasi un 99% del quòrum necessari per a poder portar-la a terme. I ahir va ser així. Les juntes generals del Villarreal Club de Futbol són lo més atípic respecte a la resta de clubs que coneixeu. Pues això, 3 minuts en els que se dona a conèixer el pressupost de la temporada anterior i el pressupost de l'actual. Aquest any la cosa canvia i varia per un, jo crec, o per una xifra que crec jo que n'hi ha que escoltar de veu de Roig per a després intentar analitzar.
Aprobación en su caso del presupuesto para la temporada 25-26. Se ha previsto un presupuesto alto, porque estamos en una temporada de ingresos altos y de gastos altos, porque estamos en la Champions, y los ingresos y los gastos de lo que hemos presupuestado para la temporada actual 2025-2026. De 215.235.000.
Jo crec que n'hi ha que tornar a ficar-ho per si algú no ho ha captat bé.
2016, de 215.235.000.
215.235.000 euros. El Villarreal Club de Futbol presenta un pressupost o una idea de pressupost que després mai coincidís, pot pujar, pot baixar, mai ho sabem, de 215 milions d'euros. És un pressupost de rècord. Mai el Villarreal Club de Futbol havia alcançat una xifra dels 200 milions d'euros. Mai. És la primera volta que el club supera eixa barrera. La temporada passada, per a que vos feu una idea, el Villarreal Club de Futbol va anunciar el 20 de desembre, 21 crec que era, o el 20, un pressupost estimat per a aquesta temporada que hem acabat de 143 milions d'euros. Finalment, entre gastos, inversions i demés, el Villarreal Club de Futbol s'ha col·locat en un gasto de, si no recorde mal, 175. O siga, que del que havia previst, 143, mos hem gastat finalment 32 milions més d'euros. La bona notícia és que l'any passat el Villarreal Club de Futbol va arribar a ingressar vora 190 milions d'euros. Ara ho xifrarem com toca. Lo que fa que hagin guanyat, entre unes coses i altres, 13,7 milions d'euros, que és justet els 14 quilos que el club devia de la temporada anterior. El Villarreal Club de Futbol l'any passat va acabar anunciant un pressupost de 162 milions d'euros, o fa dos anys, millor dit, la 23-24, amb uns gastos de 178 milions. 16 milions més del que tocava. Al final, unes pèrdues de 14 quilos. L'any passat va dir que tenien 146, han acabat en 173, però, com han cobrat més, han equilibrat aquest gasto. Però el que cap destacar és que el pressupost del Villarreal Club de Futbol és de 215 milions d'euros. Perquè vos feu una idea del creixement i de com han anat les coses en el Villarreal, el Villarreal Club de Futbol en la temporada 2005 o 2004-2005 va presentar un pressupost de 33 milions d'euros. Per a que entengueu millor la història, en la 2015-2016 el Villarreal Club de Futbol va presentar un pressupost de 92 milions i en la 16-17 de 103. Fa 10 anys el Villarreal tenia un pressupost de 103 quilos. Avui el doble, 215. El pressupost més alt que jo tinc memòria o que ha pogut trobar és el de l'any passat, els 164 quilos, o el d'este any passat, 170 algo. 215 milions d'euros. El Villarreal Club de Futbol té un pressupost de 215 milions d'euros perquè ha tingut vendes de 100 quilos, el que li ha permès invertir i gastar allò que no s'haguera gastat si no haguera traspassat per 100 quilos. Se pot dir que el Villarreal ha ficat damunt del tapet tot allò que havia guanyat, en una aposta clara i decidida a intentar mantindre's en la roda europea, si pot ser en la roda de Champions i si pot ser en la roda dels grans. Un dia va vindre Roig, així ens va contar que ells arriscaven una certa quantitat de diners a la espera de poder recuperar-lo, ja siguen traspassos, ja siga en poder classificar-se a Europa. Estos dos últims anys se poden nomenar de bonança. El club ha entrat en Europa i, el que és més important, en la Lliga de Campions, a lo que ha sumat una venda importantíssima de joves valors que ens ha col·locat en una situació econòmica ideal. El que han fet és tornar a reinvertir-ho amb noms propis com el de Renato Veiga, Santiago Mourinho, Moleiro, els davanters... En resum, pensant que, una, te tenen que donar rendiment esportiu, dos, que no tots, però la majoria, te tenen que donar retorn econòmic. Ahir van entrevistar a Monchi, sabeu que el Sevilla està un poc tieso. Explicava a Monchi el per què el Betis està bé i quina té que ser, segons ell, la política de clubs de segon perfil, que no siguen Madrid y Barça, que tienen asegurada la Champions.
Los últimos cinco años, aparte de tener un magnífico entrenador y hacer las cosas muy bien y tal, ¿qué ha hecho? ¿Vendió jugadores? ¿Ha vendido todo lo que ha podido vender? Todo, ¿no? Uno tras de otro. ¿Ha reforzado bien? ¿No se ha confundido? ¿Y se ha metido en Europa? Cinco años consecutivos, creo que son, ¿no? No hay otra, es decir, es que clubes como pueden ser Sevilla, el Villarreal, la Real, el Betis, el Athletic Bilbao, necesitan eso. Necesitan o vender jugadores, meterse en Europa, o ambas cosas.
O vender jugadores, o meterse en Europa, o ambas cosas. Per tant, la tele i el futbol, l'afició, els abonats, el màrqueting, la publicitat, dona el que dona. I a cadascú li dona més quantitats o menys. A partir d'ahí, depèn clarament del teu bon fer. Primera, d'estar en Europa i que això te supose 20 o 40 Champions o Europa League quilos més. Segona, d'anar venent o traspassant e invertint amb intel·ligència per a mantindre la roda. I el més important, anar fent futbolistes de casa que te puguen o solventar una situació dins de l'11, és a dir, dins de l'equip, que cresquen dins de l'equip, i que no t'obliguen a reforçar-te, o, com ens ha passat a nosaltres, que vinga un anglès que te pague 40 quilos i que te solvente el tema. Ara mateix al Villarreal Club de Futbol, a missos 215 milions de pressupost, n'hi ha una cosa clara. Viu baix el dèficit. Per què? Perquè el Villarreal pressuposta 215 milions d'ingressos i 215 de gastos. D'aixòs 215, per exemple, segur que ha pressupostat, a part de lo que li donaran en tele, a part de lo que li donaran per jugar la Champions, a part de lo que mos donaran per lo que siga, uns 10-12 milions comptabilitzant que pogueres guanyar des 8 partits 3 i empatar algun. Ahí estem en un dèficit clar. Encara mos queden dos partits en els que intentar equilibrar-ho. Són 2 quilos 100 per victòria. Pues això, a veure si entre tot fem 5 quilos, que seria la meitat de lo que tenies en ment o en el cap. A partir d'ahí, bueno, ho pots equilibrar, per exemple, si fores capaç de ser tercer en la Lliga i que això te portara a la Copa Turbante. Tampoc és que te donen molts milions, però te donen un quilo o quilo 800. No és broma. Avui en dia el futbol, més que mai, se basa i se sustenta en este equilibri de forces. En primera, no estirar més el braç de la mànega. Segona, quan l'estires, intentar tindre el mínim risc possible. En futbol, per desgràcia, no existís. I tercera, si no va bé, no encabotar-te. Pegar un pas enrere, equilibrar, apretar el cul i patir. Ara mateix el Villarreal està en la cúspide, com deia aquell, de la muntanya. En la major inversió, en el millor equip, en tot el plantejament, a todo meter. La Champions mos ha eixit rana. Futbol d'aquestes coses. És tan fàcil i difícil com això. Ningú pensàvem ni creiem que estarien per l'aire a aquestes altures. Després podem discutir el per què o què han fet mal o què han fet bé, si Marcelino era o no l'indicat o l'ideal per a la Champions, que si tenien millor o pitjor plantilla, que si els futbolistes estaven més o menys preparats. Ningú esperàvem que això fora com ha estat. Però bueno, la bona notícia, seria un desastre si no fora així, és que el Villarreal Club de Futbol pelea per la plaça Champions, que equilibraria les coses i ens mantindria dins, diria jo, dels paràmetres. No de 215 quilos, perquè si no jugués la Champions el Villarreal no pot tindre en la vida 215 quilos de pressupost, però prop d'aquesta situació. Més o menys teniu que veure la Reial Societat, l'Atlètic Club, el Sevilla o el Betis. I fàcilment veus quina és l'evolució. Com ha explicat Monchi, per què el Betis està on està ara? Bueno, perquè ha venut moltíssim. Ha venut a quasi tot el que tenia. I després ha encertat en els fitxatges i en futbolistes que li han donat coses. La majoria cedits, com lo Chelsea, com Anthony, o lliures, com Isco. I després, una volta el rendiment és bo, fent l'esforç. Una cosa com que tu vas fer en Guedes, en el Panita i companyia. Quan no pots fitxar, tens que intentar buscar allà on està el futbolista que te permetisca créixer. I, torne a dir, per al club com el Villarreal és vital equilibrar això en gent de la casa, en xavals que puguen vindre de darrere i que puguen pegar el salt i competir. Tens a Pau Navarro, a Punta Requena, Macià, Diatà, Balú, i ses coses. Algú d'issos té que saltar en breu al primer equip. I a partir d'ahí, pelear molt per mantindre's en esta roda, en esta situació, que és idíl·lica. Per què? Perquè, claro, t'has gastat o vas a gastar-te 215 quilos, lo que significa que tens un bon equip. Perquè vos feu una idea, no sols hem invertit en el primer equip, el Villarreal ha invertit moltíssim en el juvenil. Ha invertit bé. Té un juvenil que, clar, és el següent pas. Jugar amb la Jaulic i necessites gent jove dels quals tirar mà i que puguen pegar ese pas. I ahí estem. Una altra inversió és este Thiago Fernández, un xaval argentí que ve lesionat, però que allí diuen que és un fenòmeno. 21 anys. És l'estrela de Vélez, se va lesionar l'any passat, en desembre. Porta un any sense jugar, quedava lliure, allí estan encabronadíssims perquè se'n ve així i no toquen bola. I el Villarreal aposta per ell. Després de les festes nadalenques el tindrem així. Extrem, desequilibrant, encarador, argentí. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Què diuen de Thiago Fernández?
No, pues a veure, com vaig dir xiraïrano argentí, quan hem estat un any fent-li la punyeta per a que no jugue...
Ja, l'han apretat a muerte.
Claro, és perquè és molt bo. Per això ja han fet la punyeta, si no ja haguen dit no, vés-te'n ja.
Claro. És una aposta a llarg plaç del Villarreal. I si irà bé, i si irà mal, pues no ho sabem. El futbol com en la vida depèn de tantes coses, de tantes circumstàncies, de tant detalls que mai saps. Però també hi ha una cosa clara. Si el Villarreal ha estat capaç d'arribar als 215 milions de pressupost, sabeu per què és? Perquè els últims anys, en errors i en reaccions, ho ha fet de puta mare. Ho ha fet de puta mare. Hem passat un moment, diguem, difícil, perquè una inversió pareguda d'esta, el futbol són cicles, guanyem l'Europa League, mos gastem moltíssim de lo que no teníem, juguem la Lliga de Campions, mos gastem com ara molt per estar en la Lliga de Campions, i l'any següent se'n va l'entrenador, no entres en la Lliga de Campions, l'equip se te fa major, algunes coses que pensaves que no hi sirve, no hi sent bé, i tens que tornar a reestructurar. I el més important, pifies en el dia a dia. En això, al final, el més important, com tot en la vida, no és tindre un Mercedes, no és ser ric, no és ser guapo, no és ser alt, no és ser el que, quan passa, tot el món diu, ahí va. No. Això se tracta de tindre salut. I la salut en el futbol és el dia a dia. És el dia a dia. Si tu estàs bé en la Lliga, si estàs en la zona alta, si estàs prop des d'Europa, tot és més fàcil. I si no estàs, tot és més difícil. Mireu la Reial. La Reial eres tu. Vosaltres fixeu-vos sempre en la Reial. La Reial està treballant molt bé, ha traspassat molt bé. Me recordo les tertúlies que veníeu així, diu, hòstia, com és possible que estos venguen a este tio per 70, mato no venen mai a ningú. Se li han anat els millors i no ha encertat en els que tenia que buscar. Se li ha anat l'entrenador que era, per lo que siga, ideal per a ells, que tenia els seus defectes, en Europa també, però era el tio que els feia estar ahí, competir ahí, creu-se això, i el que no li temolava la mà en ficar als de la casa. Al final, pues t'equivoques en l'entrenador, t'equivoques en algun fitxatge, algun futbolista que no està bé, alguna lesió torta, se complica la cosa i a patir. Per tant, celebrem que el Villarreal Club de Futbol està en un bon moment, que econòmicament pot fer un esforç d'este calibre i a partir d'ahir exigir que en estos diners com a mínim estiguem entre els millors i que acabe bé. Si acaba bé, si estem en Champions l'any que ve, pues tindrem un pressupost paregut, un poc més baixet, traspassarem algú, podrem fitxar algú, però més o menys estarem ahí, entre els millors. I estem en un lloc que dona goig, eh? La gran majoria mataria. Només teniu... Ara són les juntes generals i les assemblees dels clubs. Mireu com estan. Mireu com està el València, mireu com està la Reial Societat, mireu com està el Sevilla. En quina situació estan? Econòmica i esportivament. Clubs que han estat fa una setmana com tu, que tenien els diners que tenies tu o més, i que pensaven que anaven a tindre un cicle meravellós. No és fàcil. Lo que no parecía fácil es que Villarreal y Llevan acordaron una data para el partido. Finalmente, ho ha estat més de lo que todo el mundo esperaba. En un principio se había barallado el 7 de gener por la facilidad, por la proximidad, porque más o menos no trastocaba molt els ànims de un ni dels altres. Desde el día de ayer, el Llevan volía pasar a febrer. Recuperará futbolistas y creo que estará más fort para afrontar ese partido. Tindrá ya un entrenador y podrá afrontarlo de una otra manera. Él ya favoría. El Villarreal Club de Futbol en un principi pensava que el 7 era millor. Finalment, hem acordat el 18. Sembla que el Villarreal li ha paregut bé jugar en febrer, jugar el 18 i pa'lante. Pues se jugarà el 18 de febrer i se partit entre el Villarreal i el Llevant a l'estadi del Llevant. Ells estaran millor, esperem que nosaltres estiguem igual o més o menys com estàvem. A tu lo dels 215 milions te sona què? Quan escoltes la cifra a nit...
Me pareix una barbaritat. Rot.
Son... Estava mirant...
Home, el pressupost de la Diputació són 216 milions.
Ja, ja. L'Atleti de Madrid quin pressupost té? 400, pot ser? Ara ho mirarem. El Barça sí que sé que són 1.000 algo i el Madrid 1.000 algo. L'Atleti Club crec que són 1.850 o per ahir, de l'any passat, eh? La Reial Societat estaria més o menys per aquest perfil. Has pegat un passet més. Jo crec que se passa...
La 24-25, l'Atlético va presentar 459 milions de pressupost.
459. El Villarreal, com vos dia, aquest estiu ha pegat un passet més. Ha fet la inversió que li té que servir pels propers 2-3 anys. Jugadors joves, molt joves. Renato, Rafa Marín, Mourinho, Mikko Tadze, Buchanan, Moleiro... O sigui, tu has fet un equip que se suposa té que progressar en aquests 2-3 anys. En una progressió cap a la zona alta i que te mantinga en esa zona noble. La idea, lo ideal és fer un Sevilla, aquell Sevilla que se tirava 5 o 6 anys anant a Champions o guanyava l'Europa League. Això és perfecte. Però si no saps manejar...
Però en mesura.
Claro, si no saps manejar-ho, te'n vas al clot. Claro, la mesura és, per exemple, quan ara apareix el mercat d'hivern i comencen a sonar noms a 25 quilos i està tot Cristo, que fitxen, però què cojones que fitxen, que mos sobren fitxes. Mos sobren fitxes, mos sobren futbolistes per tots els costats. Però bueno, això és una altra guerra. Per exemple, el Villarreal té que solventar lo dels tres porters. No pots tindre tres porters. El tercer porter del Villarreal té que ser el del B tota la vida. I això ho tenen que arreglar. I després, si se'n vol anar Solomon perquè té aquesta clàusula i no està a gust, que se'n vaja. I si no ve ningú, pues tirarem mà des del B. Perquè si no tens Champions, per què vols 32 mitges puntes? És el que jo faria. I compensaria per ahir. Però bueno, ells sabran. Ells sabran. No és descartable que en este mercat d'hivern vinga algú perquè estem jugant bé, perquè tenim bons futbolistes, perquè tenim jugadors joves de cara al dia. I veurem què passa. Però mentrestant, estem bé. Estem molt bé. Ara, demà vos ho dic. Després de... A les 9:30 de la nit, a les 9... Espera que siga
bueno,
a les 9...
Bueno.
Espera que siga a les 9 i no n'hi hagi ni claro. Pròrrogues ni històries. Quan acabe el Racing de Santander-Villarreal, perquè la Copa ara, ja no econòmicament que també, però és molt important per a que el club mantinga aquesta il·lusió, aquest bon rotllo, aquesta sensació de que pots competir i de que pots aspirar a algo una volta a la Champions l'han perduda. Les 2 i 21 minuts de la vesprada. Pues així està el pati.
Caixa Rural Vila-real et convida a viure l'esperit d'estes festes amb el seu tradicional concert de Nadal a càrrec de la Unió Musical La Lira el proper 20 de desembre a les 6 i mitja a la sala d'actes de la Fundació. Pots recollir la teua invitació el dimarts 16 de 6 a 9 i el dimecres 17 de 9 a 1 al punt d'atenció del centre social. 2 per persona fins a esgotar entrades. Fundació Caixa Rural et desitja bon Nadal.
Viu el Nadal a l'Alcora. Sent l'ambient que omplis carrers, prova la millor gastronomia, troba el regal que busques i deixa't impregnar per la màgia d'aquestes festes. Pista de gel, música, cultura, comerç, esport, la genuïna Albà i una agenda repleta d'il·lusió per als més menuts. Consulta programació en l'alcora.es. Junts fem Nadal. L'Alcora viva.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Renueva tus ventanas en Bigmat Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Bigmat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
24 sobre les 2. Com algú crec que no entès molt bé, el Vila-real Club de Futbol fa 6 mesos, recordeu que ja se va dir des de l'Argentina en el mercat estiuenc, que havia arribat a un acord perquè el futbolista Thiago Fernández acabava contracte i no anava a renovar de paraula amb el jugador per a que quan acabara contracte tancara el seu fitxatge. Com ja estem dins dels 6 mesos que permetís la llei, una volta estàs en l'últim any de contracte, pots negociar i pots aparaular o pots tancar el teu fitxatge per algun club, Vila-real i Fernández havien arribat, suposo, un acord verbal o un preacord per a que vinguera cap ací. Una volta han passat estos 6 mesos, el futbolista, pues això, Beres Sarfield, li ha fet la punyeta tot el que ha pogut i més, enfadats, normal, perquè la seva estrella, imagineu-vos el nostre Baena, que li queda un any de contracte i en volta de renovar, o com va fer Baena, deixar 50 quilos en caixa, no renovar, anar-se'n lliure i anar-se'n a un equip del potencial del Vila-real. L'han declarat persona non grata. Vamos, l'han tingut 6 mesos, Rubio, sense jugar, apartat, allí a banda, fent-lo entrenar, perquè per llei és obligatori, però no alineant-lo, no entrenant en el primer equip, o bueno, apartat.
Claro, en quan sabien que venia el Vila-real ja li han fet la vida impossible.
Este chaval de 21 anys, no, té?
21 anyets, sí.
Extrem o mitja punta o volante, és un encaraor, és un regatejador, és un finalitzador, que va guanyar el títol l'any passat amb el seu club justet abans de lesionar-se.
Vélez és campió de 2024 en Argentina i ell era jugador de Vélez, 25 partits, 5 gols, quasi 2.000 minuts.
Sí, sí, 25 partits, 5 gols en 20 anys, eh? Vamos, era l'estrella emergente. Sembla que el Vila-real l'ha firmat estos dies. Fins al 2031, 6 temporades de groc. Segons pareix, tindria que incorporar-se a gener, a principis de gener. La qüestió és a on. En un principi, el futbolista és extracomunitari, lo que significa que sí podria estar en el primer equip perquè el Villarreal només té dos extracomunitaris, Mourinho i Luis Junior, si no recorde mal, no? Sí, crec que són això. Luis Junior segur, i l'altre crec que és o Mourinho... Mira-ho, però crec que és Mourinho, que no té nacionalitat espanyola. Siga com siga, pots tindre tres, podria estar al primer equip. Clar, en un any sense jugar, lo ideal seria que entrenen el primer equip i que estiga en el B. En la edat podrien incorporar-lo si fora necessari o si és alguna altra alternativa de més calibre, de més categoria, de més nivell, si ve un primer i et diu, Dixamel, vaig a provar-lo, si és que tinguen que provar-lo, cedir-lo. Això és algo que tenen que decidir. El que està clar és que enginyer ve i a partir d'ahí ja veuran què fan en este xaval, Thiago Fernández, que vindrà a incorporar-se i a reforçar la plantilla del Villarreal. O siga, que si se'n va Solomon, Thiago Fernández és un Solomon. No?
Sí, sí, per supost.
Per tant, a l'estiu tindrem un Solomon que acompanya Moleiro. No?
Sí, a veure, al final podria ser un pedatre perfectament.
Això en quant a este xic.
Que consti així, Junior de la portuguesa i Mourinho de l'espanyola.
Sí, pues jo crec que era Luis Junior, segur. Ara ho mirem, jo crec que en té dos. La Junta. Estes són les dades que ahir va donar el Villarreal de la seva Junta General.
Té igual, 90 i no sé què.
A l'Oran, el quòrum que és de 98,7% dels accionariat del club.
25 con los siguientes puntos del día. Yo faig de secretari també, no?
Vale.
Pues fes-ho tu, collons.
Hay quórum suficiente, se declara válidamente constituida la Junta, es una Junta ordinaria y extraordinaria. En el apartado de Junta ordinaria vamos a hablar de las cuentas y el presupuesto del año que viene. Y en la extraordinaria vamos a hacer una pequeñita modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, el cese y el nombramiento de todos los consejeros y delegación de facultades. Si queréis empezamos por el primer punto del orden del día, que es el examen y aprobación de las cuentas cerradas el 31 de junio de 2025. Le cedo la palabra al presidente.
Muy bien, vale. En el ejercicio 24-25 se han cerrado con unos ingresos de 194 millones. Y con unos gastos de 175.557. Hemos declarado a impuestos 5.275.000 y unos resultados positivos después de estos impuestos de 13.711.000.
O sea, que del año pasado que habían preparado un presupuesto de 143 va a acabar de 175. Y de los ingresos que tenían presupuestados que serían de 143... han estat de 194. En resum, que el Villarreal ha guanyat quasi 20 quilos, dels quals ha tingut que destinar 5 milions d'impostos, dels quals ha recuperat 13.711.248,56 euros.
Luego ha sido un excelente año. Darle la enhorabuena al consejero delegado porque hemos tenido beneficios. Esos beneficios se van a aplicar para resultados de negativos de los ejercicios anteriores, por un total de 13.711.000. Y está el punto primero.
Bueno, pues este es el punto primero, es decir, que el Villarreal ha guanyat 14 quilates, que era lo que debía, y per lo tanto se aprova, com diu Roig, en excelencia.
Y está el punto primero. ¿Aprobamos? Pero aprobamos con excelencia.
Pues sí, perquè has recuperat el que devies, has guanyat més pasta, damunt has guanyat pasta com per a poder invertir més encara, com per a que el club cresca una miqueta més i a partir d'ahí, bueno, poder donar pas al segon punt, que és els comptes d'este any, claro.
Aprobación en su caso del presupuesto para temporada 25-26. Se ha previsto un presupuesto alto, porque estamos en una temporada de ingresos altos y de gastos altos, porque estamos en la Champions, y los ingresos y los gastos de lo que hemos presupuestado para la temporada actual 2025-2016 de 215.235.000.
Bueno, pues ese es el presupuesto de 215 kilos. 215 kilos no son, ¿eh? Bueno, pues això per ahí. En la part esportiva, l'equip entrena a les 4 de la vesprada i se'n va a les 5 i mitja cap a l'aeroport per a que arribar a Santander avui, concentrar-se allí i jugar demà al partit de Copa del Rei. En la nostra part, estem pendents de què passa en Parejo, de si està o no està. Ara mateix és una incògnita. La resta estan tots. Recordeu que les baixes són els lesionats de la setmana passada, no se salva ningú, ni Gerard, ni Mourinho, ni Thomas Partey. Qui més estava? Tieso.
Bueno, a part dels Willy Logan.
Ah, bueno, Willy Logan. I a part dels dos que se n'han anat a la Copa d'Àfrica, que se n'han anat ja, Pap Gay i Ilias Akomak. Molt bé. En tot això, quin equip creus que pot armar el tio Marce en Copa? Ahir dieu o explicàeu que ja que no hem jugat el partit, que per cert pareix que es jugarà el 18 de febrer del Llevant, pues anem a utilitzar els que teníem i pa'lante, no? Els mateixos o què?
Arnau, Pau Foyt, Veiga, Pedraza, Comesaña i Masià, Buchanan, Moleiro, Ayoza i Tani.
Si està Parejo, juga Parejo? O igual juga Masià perquè Parejo no està bé i no n'hi ha que forçar.
Jo no el forçaria.
Bueno, del Racing de Santander, millor que anem allí i després ho analitzem, que Rubio ha cridat a una companya d'allà i que ens conten com està. Com estan en Santander? Contents en la Lliga perquè estan ahí, encara que venen d'empatar a casa contra el Leganés, que no ho esperaven, no?
Però estan en ganes, volen pujar, però també se... Claro, la Copa és tan...
Sí, ningú la tira, la Copa,
no,
eh?
No, t'anava a dir, és tan feta i xina que, claro, tu un de segona, ara té el plus de que si passa de ronda, li toca el Barça o el Madrid en casa.
Claro. Claro, per això ningú vol deixar-la, ningú tirar-la, perquè si heu de segona ara el digueré, no, tens que passar, igual te toca després un primer adiço random, te toca el Rayo o el Villarreal otra vez, no?
No, ha dit que estan molt contents de que els ha tocat el Villarreal.
Vale, pues ara m'ho conta, després d'una pausa.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
Este invierno, Mode Multiópticas presenta su nueva colección de gafas y accesorios. Ven a descubrirla y llévate 2 gafas progresivas Mode alta tecnología por solo 239 euros. Las últimas tendencias en diseño con la mejor calidad y al mejor precio. Solo en Multiópticas.
Son días de regalar y regalarse. Son días de Navidad. En Óptica Villarreal tenemos las mejores marcas y diseños en gafas de sol y graduadas. Regalos que unen y alegran la mirada de la Navidad. Estas Navidades regala Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Bon Nadal.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Villarreal. La Menera els desitja bons Nadals!
Este invierno, tus planes despegan desde el aeropuerto de Castellón. Elige tu destino y conecta de manera rápida, cómoda y sencilla. El invierno vuela. Tú también. Aeropuerto de Castellón. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Bueno, ja tinc el resolt del tema dels extracomunitaris, Rubio. Quants dius que en tenim?
Dos, diria.
I, pues no, més. Els tres que toquen. Primera, això que el tenim que fitxar, ara mateixa no tenim fitxes, ni una, perquè recordeu que té que entrar Canguala, eh? Tenim que, claro, o sea, al final Canguala i Logan Costa, si torna, tenim tres extracomunitaris, avui. Buchanan, Luis Junior i Solomon. Ja te digo que Luis Junior és extracomunitari. Si se n'anara Solomon, pues no passa res, tindríem dos. Ara mateixa, este xaval, si ve així, tindríem que escriure-lo en el B o cedir-lo. Si l'escrius al B, pues el tens ahí, que jugue, que entrene i que vagi alternant. Si el cedisses, pues ja s'apanyarà on estiga i quan torne podrem utilitzar-lo. Claro, si te quedes tres extracomunitaris, en que estiga en el B i és extracomunitari, no pots jugar en el primer equip. Tindria que anar-se'n algun. Lo de Solomon se va a dir molt, a veurem si vol anar-se'n o no. Jo no li ho he preguntat, la veritat. Veurem. En breu ho sabrem, no?
Sí, ja no queda molt per a l'1 de gener.
Mònia Santander, que Rubio li ha preguntat a Leila del Diario Montañés com estan allà.
Leila, Diario Montañés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Expectante del partido de mañana, ya sabes que el Villarreal descansó el domingo, no jugó contra el Levante por la Dana, y bueno, viene del partido contra el Copenhague, eliminado de la Champions ya prácticamente, salvo el mayor milagro nunca visto, y esperando la Copa de mañana, que claro, el Villarreal está en esa situación de que mañana puede caer de otra competición seriándose en una semana.
Bueno, también es cierto que viene más descansado, ¿no? Debido a que no ha podido jugar el partido esta semana. No cabe duda que el Villarreal está en primera, es una categoría más, obviamente eso se va a notar, pero yo creo que el Racing mañana va a ser un equipo combativo, un equipo con ilusión por pasar de ronda y con menos que perder, vamos a decir, que el Villarreal. Entonces, a lo mejor puede afrontar esa eliminatoria con menos miedo y con cierta ilusión.
¿Va a hacer rotaciones, tú crees, José Alberto?
Pues precisamente la rueda de prensa que ha dado el míster esta mañana no ha querido dar pistas sobre los jugadores que va a utilizar, si va a utilizar la unidad A o la unidad B. Yo creo que con esa intención de pasar de ronda es posible que veamos jugadores de la unidad A mezclados con otros que disfrutan normalmente de menos minutos. Lo que está claro es que en portería, por ejemplo, no va a estar Ezquieta porque tiene una lesión en el hombro y se pierde todos los partidos que restan de año. No va a volver a la portería hasta 2026. Tampoco va a estar Michelin, que también está lesionado y no va a volver, lo mismo, hasta 2026. En la portería está la duda de si utilizará a Plamen o a Laro, que es un chico del Rayo, el tercer portero, pero bueno, yo creo que la lógica dice que será Plamen, que ya debutó en Liga este pasado fin de semana, quien esté bajo palos.
Y te pregunto, tú decías el Racing sí jugó el sábado contra el Leganés, si no me equivoco, 1-1. ¿Cómo le fue ese partido?
Bueno, pues el Racing no hizo su mejor partido, pero lo sacó adelante, porque bueno, si no puedes ganar, pues por lo menos empata, ¿no? Sumó, que al final es lo importante, y gracias a ese punto se va a mantener líder durante el 2025, porque ya en la siguiente jornada en Liga, por los resultados que se dieron en la jornada que le acompañaron, nadie le va a poder arrebatar el liderato. Entonces, bueno, quieras que no, que cuando no haces las cosas tan bien, te sigan saliendo, siempre es un plus, ¿no?
Es un Racing que, digamos, que marca muchos goles, porque, por ejemplo, estaba mirando y Villalibre y Andrés son los dos máximos goleadores de la categoría, pero que también encaja mucho. ¿Tú crees que mañana va a seguir jugando igual que en Liga o también va a cambiar un poco eso?
Pues no lo sé. Normalmente el Racing tiene un estilo atrevido, tiene un estilo vertical, pero no sé qué va a hacer mañana José Alberto, porque me imagino que él habrá hecho también sus deberes y habrá estudiado un poco qué puede hacer Marcelino y actuará en consecuencia, ¿no? Creo que lo más importante es la contundencia en las áreas, que también lo ha comentado el míster esta mañana. defender bien y no encajar y conseguir hacer goles. Entiendo que también el equipo tendrá que ser solidario en los momentos en los que no tenga el balón, porque claro, el Villarreal no deja de ser lo que hemos hablado antes, una categoría más, tiene quizá ese plus de calidad y habrá que contrarrestarle, saber sufrir y el Racing tiene que aprovechar sus opciones, claro.
Claro, lo importante para el Racing este año es subir a primera, ¿no? O bueno, también te iba a decir, la Copa del Rey tiene, como el Madrid y el Barça juegan en otra categoría, claro, si el Racing pasa de ronda, seguramente va a recibir a uno de los grandes en el Sardinero, pero lo importante yo creo que es ascender, ¿no?, este año para el Racing.
Sí, bueno, el Racing tiene la meta de ascender no este año, sino en años anteriores. Lleva ya bastante tiempo persiguiendo el sueño de regresar a primera, que yo creo que es el sitio al que pertenece el Racing. Y hombre, ese es el objetivo prioritario, pero quién sabe, la Copa es una competición que siempre está abierta a las sorpresas y bueno, si se puede avanzar, ¿por qué no?
Te pregunto también por el Sardinero, ¿qué entrada esperas mañana en el Sardinero?
El Sardinero va a registrar mañana una muy buena entrada, como viene siendo habitual en los partidos anteriores. Se están alcanzando llenos, se están rozando los llenos técnicos en los casos en los que no se llena por completo. El Sardinero siempre aprieta, es un estadio que vive mucho el fútbol, se respira fútbol dentro de él y siempre acompaña y siente a los jugadores. Y eso lo sabe muy bien Marcelino, porque ha estado aquí durante una temporada y temporada y media. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque yo trabajé en el departamento de prensa del Racing precisamente en la temporada 2007-2008, que es cuando Marcelino consiguió la clasificación para la UEFA, y bueno, creo que conoce muy muy bien el ambiente del Sardinero y lo que puede apretar y cómo se puede vivir el fútbol en el estadio, lo que va a ser mañana.
¿Le llegó a ganar el Racing un partido al Manchester City o empatar, o lo he soñado yo eso?
Le ganó al Paris Saint Germain con un gol de Gonzalo Pérez y bueno, ese fue el año siguiente. Marcelino estuvo el año en el que se consiguió la clasificación, que fue la 2007-2008, una clasificación histórica. O sea, el Racing nunca jamás había estado en la UEFA y bueno, ojalá vuelva a estar, pero está por ver. Para un club como el Racing, que aunque es pionero en la liga, siempre ha sido un poco de la zona media de la tabla, pues eso fue un hito, ¿no? Algo histórico. Ese año te aseguro yo que el Racing destrozó muchas quinielas, porque nadie se esperaba que ganara los partidos que ganó. Fue equipo revelación y haciendo muy buen papel, y consiguió la clasificación para la UEFA, que bueno, algo para los racinguistas yo creo que inolvidable.
¿Le creéis mucho a Marce por allí?
Yo creo que la gente le recuerda con cariño, claro, porque ya te digo, consiguió algo histórico. Y él luego volvió unos años después y consiguió salvar al equipo. Entonces, a alguien que te ha llevado a la UEFA y que te ha conseguido salvar la categoría, yo creo que siempre hay que recordarle con cariño, ¿no?
De hecho, creo que José Alberto ha dicho que está en el top 3 de sus entrenadores.
Sí, bueno, en el top 3 de entrenadores ha mencionado a tres asturianos. Uno de ellos es Marcelino, el otro es Luis Enrique y también a Abelardo, sí.
Leila, ¿por qué crees que el Racing lleva tantos años en segunda? O sea, malas gestiones. Es muy raro, ¿no?, que un club como el Racing no esté en primera.
Bueno, es raro, pero yo creo que el Racing pertenece a primera, pero también reconozco que la segunda y la segunda B, porque el Racing ha estado también en segunda B, son unos pozos un poco difíciles de salir de ellos, ¿no? Sí que hubo la era Ocupa, en la que se gestó un tiempo muy convulso para el Racing, en la que se gestó su descenso, llegó a caer a segunda B. El Racing sabe lo que es pelear en el barro, sabe lo que es sufrir y sabe lo que es que su gente nunca lo haya abandonado, a pesar de eso, ¿no?, que la gente nunca se haya descolgado del equipo. Cuando se consiguió el ascenso con Ania, bueno, pues se vivió como un pasito, ¿no?, previo a volver a primera, lo que es ya estar en el fútbol profesional. Y ahora, desde la llegada de José Alberto, que precisamente la pasada jornada hizo 3 años que llegó al banquillo del Racing, se espera regresar a primera, que yo creo que es el lugar al que pertenece el club.
Muchísimas gracias, Leila, por atendernos.
Nada, gracias a vosotros, Víctor. Mucha suerte mañana, aunque yo espero que la balanza caiga del lado verde y blanco.
Encima, es que es lo que yo te digo, yo creo, yo claro, pensaba, este año los equipos de segunda que ¿qué plus pueden tener? Claro, es que como la Copa del Rey está hecha así, si uno de segunda gana una eliminatoria, casi seguro que le va a tocar el Barça o el Madrid.
Bueno, imagina, bueno, sería estupendo, ¿no? Siempre, de hecho, al no poder tocar en esta en esta fase, que no entraban Barça y Madrid, el equipo con más calidad, vamos a decir, el peso pesado que le podía tocar al Racing es el Villarreal. Si se deshace del Villarreal, pues otro peso pesado después, ¿no?
Mira, ¿no sabes qué bonito es eso que acabas de decir? Porque aquí muchos años era lo típico, eso que cuando sacan en la tele a todos esperando el Barça o el Madrid y les tocaba el Villarreal y casi se enfadaban, y ahora parece que poco a poco va cambiando eso.
Bueno, siempre está bien tener cariño por el club, ¿no? Y sacar orgullo, la gente que saque orgullo de lo suyo, pero yo creo que el Villarreal este año sí que es un peso pesado, ¿no? Es el equipo menos goleado, creo, de la liga. Hace muchos goles también, tiene un buen entrenador. No sé, tenéis bastantes cosas de las que estar orgullosos.
Muchas gracias, Leila.
Nada, venga, buenas tardes, Víctor. Gracias a vosotros.
Bueno, pues mira, mos volen com a rival. O sigui, cama quasi a reventar, il·lusió i ganes de poder pelar-nos. En resum, que no van de broma, no?
No, jo crec que el de demà és el primer partit serio de la Copa. És veritat que els anteriors dos els tens que passar, però demà ja és un rival de digamos, no de la mateixa altura, però un rival ja tindrà en compte.
Sí, sí. La veritat és que és un molt bon partit. Per cert, les últimes 14 enfrontaments a la Racing només n'han perdut un. Un de 14, eh? Crec que era 11-12 o 12-13.
No sé, claro, el any del descalabro crec que mos guanyen un 0 en gol d'Estuani.
I se any. I se és l'any que perdem la única volta. La última vegada que vam jugar allí, 0-3.
0-3 en segona, no?
N'hi ha un gol de Uche en Santander, el primer, una paret entre ell i crec que és Pereira, que si el busqueu, mireu-lo. Uche jo crec que ha estat un dels davanters menys valorats per part de la parròquia grogueta i de major nivell, eh? Mare de Dios... com dir aquell, perquè jo he vist aquests dos gols que fa, un de cap i s'ha jugat de gol i dius, hòstia, quin xicharro barrear. Aquest tio va barrear 14 gols en primera, eh? Uche. I en segona mos va pujar, eh?
I després en Santander jo diria que reina para una vega un penalti en els minuts finals.
Uf, això ja és el quaternario, lo menos.
Menos 2002 o 2003 no és el quaternario.
Un 11 del Racing de Santander.
Sí. A veure, si repetís el 11 és Andrijev de porter, defensa en Mantilla, Castro, Ramon i Salinas... Al mig puerta i Gueye, van d'espera Vicente i Martín, mitja punta Canales i Dal Villalibre.
2:49 minuts de la vesprada, així estem.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Diciembre es el mes de la Navidad y también de celebrar algo extraordinario en Castellón. Hace 30 años ocurrió aquí algo que marcó un antes y un después, que llenó de color nuestras calles y que todos esperaban con ilusión. Hace 30 años abrió el primer McDonald's en Castellón y hoy ya son 8 los que dan vida, trabajo y alegría a toda la provincia. Ven a celebrarlo a tu McDonald's favorito y brinda con nosotros por muchos años más de sabor, color y buenos momentos en Castellón.
Soc Joan Pardo, i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en Carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
Está Rubio pagat perquè has trobat ese partit, ¿no?
En la 3-4, sí. Reina para un penal en el Sardinero.
¿Y guanyem o perdem?
Guanyem, se diga.
Ah, sí. 0-1 algo.
1-2 crec que acaba el partit.
Jo ni ho recorde. La gent de Coach Boys, que és una web que parla i entén de futbol i de metodologia i d'entrenadors i directors esportius, va entrevistar este estiu a Luis Arnau. Han tornat a reflotar l'entrevista. Luis Arnau és el director de metodologia del Villarreal. Què és la metodologia? Pues és el grup de gent i el nucli dur que fa que el Villarreal Club de Futbol tinga la cantera que té. És a dir, la gent que, una, busca, acompanya, dirigís, ajuda, aconsella, reestructura els xavals y la cantera en sí. Y explicaba eso.
En Villarreal empieza a las 9 de la mañana, llegamos a Ciudad Deportiva, lo primero que hacemos es reunirnos en cafetería a todas las partes, digamos, del club, que es Secretaría Técnica, Gestión, con el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, y pues tenemos la primera conversación, ¿no?, allí de un poco de qué va a ser nuestro día a día, de qué vamos a hacer durante esa mañana o esa tarde, las cositas que tenemos cada uno y, pues bueno, ahí concretamos un poco la agenda del día o la cerramos. A partir de ahí, pues lo que hacemos es ir a mesa de los equipos de la mañana, preguntar un poquito por el entrenamiento, qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer con los jugadores, qué actuaciones vamos a tener con ellos, para después salir a campo. 10:30, 11 suelen entrenar los equipos de la mañana, estamos en campo con ellos, los acompañamos, vemos entrenar a los jugadores y estamos muy cerca de ellos, que nosotros para nosotros es vital estar cerca del jugador. Y ya después comemos aquí en el club, comemos todos en cafetería, el club facilita el que podamos estar todos juntos y podamos convivir en ese momento de un poquito más de relax, de hablar de nuestras cosas, de cosas que nos han pasado pues, en casa, un poquito más desconectar, ¿no? Y ya por la tarde pues empezamos las reuniones, de metodología, reuniones un poco con los equipos de ver un poco la semana, de ver un poco lo que estamos trabajando con ellos, de ese trabajo con el jugador que nosotros es vital, para nosotros el trabajo individual con el jugador es vital, de qué se está trabajando con él, cuáles son las actuaciones que vamos a hacer, cuál es el plan de acción que tenemos con esos jugadores. Y un poquito utilizamos esas horas de 3 a 5 de la tarde para trabajar con esos cuerpos técnicos, ¿no?, de la mañana. Y después lo que nos dedicamos es a la tarde a ver a todo fútbol base que trabaja de tarde, juveniles, cadetes, infantiles, también acompañar en el día a día en el entrenamiento, en el que nos vean allí cerca los entrenadores, que tengan esa confianza de poder rápido saber lo que está sucediendo dentro de la ciudad deportiva. Y dentro de esos espacios siempre pues, tenemos tiempo pues, a dedicar a nuestra residencia, ¿no?, que es vital para nosotros. Tenemos más de 100 chicos dentro de residencia. Y lo que tenemos es pues pequeñas reuniones con todos los responsables, pues tanto los tutores como los de estudios, como la persona que tenemos que atiende al jugador en los pisos y demás, para que nos cuenten un poquito cómo va el día a día de los jugadores.
Vale, ya vos ha explicado Luis Arnau un día sanseret de la gent de la metodología del Villarreal Club de Fútbol, ¿eh? Un día sanseret, collons, si fan coses, Rubio, no paren. Claro, ahí... Un dia,
i si no després apleguen les coses.
Home, un dia tinc d'anar allí fent un programa per explicar tota la gent que curra diàriament en la ciutat esportiva del Villarreal Club de Futbol. Al·lucinaríeu. Per exemple, veure les cuineres fer menjar i sopar, perquè els futbolistes s'emporten el menjar i el sopar, cada un dieta especial per a cadascú, la que li fa millor, la que no, el que no pot menjar, el que té alguna al·lèrgia, el que no pot menjar cerdo, el que no pot menjar no sé què... O sigui, crec que són 400 dinars i 400 sopars a voltes. I els equips dinen allí. Juvenils, el C, el B, el primer equipo. A partir d'ahí, claro, infraestructura, manteniment, els que estan, claro, tot, ahí, tot el dia. Després jardiners del camp. Hòstia, és una locura, eh? Jo un dia els preguntaré, no sé la gent, quanta gent pot haver treballant un dia Chancer en la ciudad esportiva del Villarreal. Después per la Fraven en Chiqués a entrenar. Entrenadores, claro, recuperadores, está la sección de metges, la de los fisios. Es una puñetera locura. Es una ciudad dins de la ciudad y es el proyecto más importante. Al final es el que nos dona o el que nos ha salvado realmente los 215 kilos que tenemos. O sea, es como si tingueres les clemenules a plena producción, ¿no? Pues es eso. El or de clemenules es lo que nos dona la vida a vosotros. Después sí, pots acertar els fitxatges y el glamour y todo eso. Pero a vosotros lo que nos dona la vida es el or de clemenules. Tindre bona collita. Y cuidarles, y mirarles, y saber que un día pueden arribar a ser lo que son. Y eso es súper importante para el Villarreal Club de Fútbol, la verdad. Bueno, pues que seguís que en fent-ho bé. Errors tenen, ¿eh? Y también pifies. Y a voltes, pues aposten per jugadors que no hicen y jugadors que creuen que no van a ir, no apostes, se'n van y después dius... Mira, per exemple, Romero. O sea, Romero el desestima el València. Romero, el del Español. Se'n va a jugar a un equip de barrio de València. De ahí, el Villarreal el capta. El fichen con bien. Bueno, arriba sí, y según me contaen, de inici, diguem que el futbolista apuntava coses, però no, era més un fitxet de dir, bueno, va, que vinga i provem. Hòstia, que vinga i provem. Ara mateix és el millor jugador de l'Espanyol i ara mateix, si volguérem traspassar-lo, el tindríem traspassat demà, eh? És més, el Villarreal Club de Futbol, ara mateix, la seva idea és clara. L'any que ve, o Pedraza o Cardona. Si traspassen a Cardona, si renoven a Pedraza, veurem què passarà. Però ara mateix, el lateral de l'any que ve del Villarreal Club de Futbol, el lateral zurdo del Villarreal l'any que ve serà Carlito Romero, eh? Un xaval que has trobat en la cantera ahí en un equip de València i que tu li has donat la confiança i mira per on, eh? Te pots solventar, imagina't-ho, és que el teu lateral zurdo és gratuït i tens tres laterals que són Pedraza, Cardona i Romero, els tres a cost zero, i això és la clau per després poder gastar-te en un altre costat y poder tindres 215 quilates. ¿Alguna cosa más, Rubio, de nuestro equipo groguet del día? Bueno, Cair no va a guañar el Betis.
Sí, y también nos beneficia.
Hostia, ¿cuántos puntos de portem al Betis? 10 o 11. Y falten... Y ya tenemos un partido menos seguro.
Claro, en el Betis es un menos U.
¿Y? ¿Cuántos puntos tienen? ¿24? ¿25? Sí, sí. No sé. Este teléfono te lo cambiaré, ¿eh? Joder, lento no. Lento, torpe...
Fa falta un nou ja.
Sí. Està com jo, aquest telèfon teu. Mare de Déu. Bueno, que no va guanyar el Betis davant de l'Espanyol, del Rayo Vallecano, que com sempre vos dic, els camps tots són difícils i complicats i que n'hi ha que guanyar, eh? Tots els partits, n'hi ha que guanyar-los. I no és fàcil guanyar-ho. Mira, sense jugar, el Villarreal Club de Futbol ja sap.
25 que... punts més 10, que poden ser més 13 perfectament.
Si guanyes el partit llevant. Lo que vos dia, el del llevant, si no passa res... Són 5 dies, va ser diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dictaminarà el juez único, però si els dos clubs han dit que volen el 18 de febrer, se jugarà el 18 de febrer. Hasta luego.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.